Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que el Festival de Jazz de Sa Pobla reconeix a nit el nostre company periodista i crític musical Ferran Pereira.
Tèntol, en Celestí Oliver.
I doncs, estem ja a la tercera i darrera hora de Tèntol per avui, per, com cada dia, perquè sempre estem de 3 a 6 del capvespre, en amarga xifra que continua en aquesta tercera hora de Tèntol i avui amb la companyia del nostre company Ferran Pereira.
China Moses, que no sabem si se pronuncia així, demà tu al Festival de Jazz de Sa Pobla, per a nit, Ferran Pereira rebrà el Premi Honorífic de la 32a edició del festival. No només és per la seva intensa i dedicada trajectòria com a periodista i crític musical, sinó també per l'estreta vinculació i participació en el festival i per, com li reconeixen, la seva valuosa contribució a la difusió i promoció del jazz. Són més de 45 anys dedicats al jazz. Va començar el 1980 a Ràdio Popular i després a Última Hora, on encara en fa crítica. Ha estat company nostre a IB3 Ràdio i l'acte d'homenatge serà avui cap vespre, com dèiem, avui hora baixa vespre, a les 8 de l'hora baixa, a la congregació.
En profunditat.
I Ferran Pereira, com estàs?
Hola, bona tarda, com va?
Com estàs? Ben retrobat i enhorabona per aquest premi honorífic del Festival de Jazz de Sa Pobla.
Moltes gràcies, ben content i amb molt de goig.
Clar, com el reps? Perquè ja són... és el cinquè any consecutiu que s'entrega aquest premi honorífic del festival, després que l'hagin rebut, per exemple, el periodista Miquel Cardell, músics com Toni Miranda i Víctor Uris. Com el reps?
Home, amb una alegria molt gran. Per moltes coses. Primer, perquè tinc una gran i bona relació amb el Festival de Jazz de Sa Pobla. I, en segon lloc, també perquè, bueno, pegant una mirada cap enrere, situacions com aquestes te fan veure que són molts anys, efectivament, lligat amb el jazz. I, bé, de qualque manera, jo el que dic és dir, he fet poca cosa per mereixer aquest guardó. Realment, l'únic que he fet ha estat gaudir del jazz i contar-ho als altres. amb l'intenció de que també gaudessin tant, tant com jo. Sí que és vera que després de l'aspecte més crític n'hi haurà alguns que no seran tan contents, altres que sí, en fi, bé, això és lo normal.
Bé, que ja has fet moltes i transmetre aquesta passió pel jazz durant més de 45 anys.
Sí, sí, efectivament, perquè com heu dit, jo vaig començar de molt jovenet, l'any 80, a Ràdio Popular, pràcticament des del segon programa que vaig fer ja dedicat en el jazz. L'any 81 vaig començar a escriure com a crític musical a l'última hora i de llavors ha estat un continuar. Continuar i com he dit abans, també de gaudir de tota aquesta música.
Clar, tu han coincidit aquí a IB3 Ràdio, fins fa ben poc amb Eclàctic, han coincidit a Som Ràdio, van coincidir a una Mediterrània. Clar, són moltes ràdios. Quin va ser el punt de partida ja? És a dir, l'any 80 arribaves a Ràdio Popular, en quin programa? I després quin seria el següent?
Bueno, jo me'n record que el programa que vaig començar a fer el dissabte a migdia i es deia Siurell Rosa Jazz. Un nom un poc estrambòtic per aquells moments, estem parlant de l'any 80, fa 46 anys, però bueno, de qualcuna manera coïa la tradició amb lo de Siurell Rosa era perquè era un moment en so que jo de qualcuna manera col·laborava musicalment en so front d'alliberament gay, perquè el meu company de guitarra també estava ficat allà, i jazz, perquè va ser a partir del segon programa, perquè en el primer programa record que el vaig dedicar en el festival No Nukes, un festival de folk californià, que se va editar... Bueno, no fa molt el vaig programar aquí a casa nostra, IB3, amb l'Eclèctic, que va ser un festival en contra de la proliferació de l'energia nuclear. A partir d'aquest moment, sempre el jazz m'ha fet companyia. És vera que per moltes emissores, bé, això és estrenar un poc de sempre, una darrere l'altra, i qualque vegada compartint dos mitjans, com el cas d'Incel Ràdio, en tot que vaig estar durant 10 anys, i ara precisament a partir de setembre m'han dit que torni a fer la capçalera que feia amb ells, que era Jazzland, una altra vegada. I bé, el dia a dia t'ha dut a passar d'un lloc a altre, sí.
Clar, bé, deien Son Ràdio i també volien dir Ona Mallorca, on vares estar també un grapat d'anys. Clar, també te donen aquest premi honorífic per aquesta vinculació estreta que, a banda que has tingut amb el món del jazz, sempre també has tingut amb iniciatives, amb esdeveniments, amb projectes, i amb el jazz, amb el Festival de Jazz de Sa Pobla, has tingut una estreta vinculació. Quina? Com la descriuries? Quin ha estat el lligam que t'hi vincula?
Bé, realment un lligam d'il·lusió, perquè realment som amics des de fa... Bueno, des de que va començar, des de fa 32 anys, enguany és la 32a edició, i he fet exposicions amb ells, a vegades presentat algun concert, però bé, més enllà no he tingut mai res a veure en la programació, a part que ha estat una programació que he trobat de les més dignes que hagin pogut tenir dins el territori insular en quant a festival de jazz. De qualcuna manera va recollir el testimoni d'aquell llunyà festival de jazz de Palma que tingueren durant la dècada dels 80, precisament, que allà sí que va ser, per dir-ho de qualcuna manera, el meu festival de formació amb tots aquells grans músics que venien de l'altre costat de l'Atlàntic. A part d'això, no ha estat més vinculació que la divulgació, el suport, quan s'ha necessitat qualsevol cosa, allà de la divulgació, i contar el que han fet, que m'ha parecut sempre bastant interessant, i els músics que han anat passant per allà, qualcuna retransmissió que han fet en directe de concerts, del festival... En fi, un poc d'això en general.
El Festival de Jazz de Sa Pobla és un dels més antics, és el gran bastió del jazz. Tu com el definiries en aquest festival? I m'agradaria saber si guardes aquell primer record de la primera vegada que hi vares anar, que recordes del Festival de Jazz de Sa Pobla?
El Festival de Jazz de Sa Pobla... Bueno, són molts, molts de records a un moment determinat, perquè avui, parlant del Festival de Jazz de Sa Pobla, quan tenim bastants d'altres festivals al voltant, però durant molt de temps ha estat l'únic vaixell que ha fet la travessia en solitari de jazz aquí a les illes. Mm. Com he dit abans, agafava el testimoni, ja era, ja ho feia, però del Festival de Jazz de Palma, i sempre amb un criteri molt interessant en quant a cercar un equilibri entre grans figures de fora, grans figures d'aquí, dels nostres jazz, que en tenim moltes, i el Festival de Jazz de Sa Pobla ho ha sabut veure i sempre els ha tingut en el seu programa. I no te podria dir si vaig pensant el primer concert que vaig veure, tot va començar amb en Víctor Uris, inclús quan era un festival de música, encara no era ni siquiera festival de jazz, però va ser el camí que va anar obrint cap en el jazz. He de dir que en Pep Seró, en Pep Crespí, és certífex del festival, gràcies a que ell és un gran aficionat, un gran entès, la proposta sempre ha anat endavant i sempre ha anat per bon camí, la veritat és que sí.
Mm. Gràcies a aquesta programació d'en Pac Crespi, també gràcies a en Víctor Uris, que m'ho va fer entrar amb molt de mons en aquell temps. Què és el que te fa més ganes d'aquesta edició, Ferran?
Mira, jo, en principi, bueno, ara hauria de dir que el que em fa més ganes és aquest reconeixement.
Però sí.
No,
ho has de dir,
a part. No passa res.
Quan xerràvem per telèfon, que m'ho va comentar en Pep Crespí, no vaig tenir una gran efusivitat. M'he dit, però és que no t'alegres? Sí, clar que sí, clar que sí. I molt. Però bé, no, en principi, d'acord amb la teva pregunta, jo diria que, per exemple, el concert de demà de China Moses, que és filla de Didi Bridgewater, que és una grandíssima cantant, tant mare com filla, evidentment, però la inauguració va ser, bé, jo els coneixia, però va ser una gratíssima sorpresa amb aquest New Sketches of Spain de Eric Trufaz amb Antonio Lizana. Un concert que agafa Sketches of Spain de Mike Davis, però només com a punt de partida, perquè el disc d'en Davis va ser realment, no era un disc de jazz flamenc, era un disc de jazz i música clàssica espanyola, sobretot Falla i Joaquín Rodrigo, i en canvi aquests dos músics han collit aquesta idea, evidentment la referencien en la seva proposta, però sí que l'han escorada, l'han tirada més cap a aquesta fusió entre jazz i flamenc. I me va agradar moltíssim, vaig disfrutar molt de bon de veres. També tenim en Lucía Rey, que també se n'anirà un poquet per aquest part de jazz flamenc. Blau Salvatge, que és una formació, direm, local, encapçalada per Joan Pérez Villegas. I, bueno, tot en general, però bé, si haguessin de dir a priori, si hagués d'anomenar només a un artista, jo parlaria de China Moses, pel seu pas específic, sí.
Que és demà, aquest concert de China Moses, en aquesta edició, la 32a del Festival de Jazz de Sa Pobla, que se va inaugurar amb aquest homenatge a Miles Davis, i que no sé si també va rememorar, tu que vas ser un dels cronistes, de quan va venir Miles Davis aquí a Mallorca, no sé si això sempre revé, no?
Sí. Ho vaig rememorar un poc en la presentació que vàrem fer del llibre de Pere Pons, de Mike Davis, Sketches of Catalonia, que vàrem presentar, i jo li comentava amb en Pere, és un amic també, dic, escolta, se parla molt poc del concert de Mike Davis que va fer aquí a Palma, m'ho haguéssiu dit, i jo m'hagués pogut donar moltes referències. Avui per avui encara he de dir que per jo és un dels concerts de la meva vida. Aquell concert de novembre, dia 8 de novembre del 86, sí, va ser algo descomunal. En Davis va tocar quasi 3 hores. Mm. Va fer els 3 darrers discs que havia editat aleshores de Coy, You Are Under Arrest i Stutu, que era el darrer. Un concert trepidant. En Daryl Jones, que era el baixista que l'acompanyava, se li va trencar una corda. Mira que és poc habitual que un baix trenqui una corda.
Sí.
Se li va trencar una corda. En Davis no el va deixar aturar. No el va deixar aturar. Hi havia dues persones canviant la corda trencada en el mateix moment.
Increïble.
Que el baixista seguia tocant. Això era una declaració d'intencions, perquè va ser just en el començament, de lo que molts esperava aquell vespre, i aquell vespre va ser màgic, realment.
En el Festival de Jardes de la Pobla d'enguany només hi tens una exposició de fotografies. No sé si n'hi haurà cap d'aquest concert de Miles Davis. Que hi podrem veure a Stolen Moments?
A veure, no n'hi ha cap d'en Davis, perquè en el 86 jo encara no feia fotografies de concerts. Jo la fotografia m'acompanyava des de molt jove, durant molts anys vaig deixar de fer, i després hi he retornat fent fotos de concerts. Stolen Moment és una exposició... Bueno, se fa una selecció d'una exposició que en el seu dia vaig fer a Eivissa, i intenta reflectir, com el títol diu, Stolen Moments, moments robats, que és el títol d'un estàndard d'Oliver Nelson. Intenta captar aquests moments d'introspecció, de reflexió del músic. Moltes vegades els músics ni siquiera estan tocant, sinó que estan imaginant cap on aniran, o estan festejant qualcuna de les interpretacions que han fet. És a dir, és més intentar captar la part més emocional i sentimental del músic, que no interpretativa.
Una exposició que es pot veure en el Parc de Can Cirera Prim. Fins quan es podrà veure?
L'exposició, bueno, s'inaugurarà demà. Durant els dies del concert estirà l'exposició allà. Crec que m'ha dit en Pep que també farien una col·lecció de postals amb aquestes fotografies, com s'ha fet amb altres edicions, i sempre que se pugui anar en el concert, doncs la gent també podrà gaudir d'aquesta exposició.
Cada any se fa així, la posen just a l'entrada de recinte, allà on se fan els concerts, i queda molt xulo, la veritat.
Ferran, com a cronista d'aquestes més de 4 dècades del jazz aquí a les Illes, com el veus? Fa uns anys hi va haver aquella gran onada de noves generacions, de joves que s'hi dediquen. Aquest relleu generacional continua?
Sí, però és que te diria que el relleu generacional és infinitament millor i major que es que hi havia quan jo vaig començar a dedicar-me a això. És a dir, tenim músics joves, per això són joves, ells ja són homes fets, perquè, bueno, 30 i pico... 40 anys, ja són homes, però per això sempre seran joves, amb una qualitat musical algo soberbia. És vera que bona part d'ells han passat per l'SMUC de Barcelona, però bé, podria nomenar molts músics, però seria injust perquè no els podria nomenar a tots els que realment m'apassionen. Així tot faré una salvaguarda, perquè fora dels nostres límits, de les nostres fronteres, també té un reconeixement increïble, tant als Estats Units com a Barcelona, que és en Toni Baquer. En Toni Baquer jo el vaig conèixer fa ara uns 20 i pico d'anys, a part de que és un músic increïble, a part de que és un gran pianista, és, per mi, sobretot, un arranjador genial. Genial. Jo disfrut moltíssim en els seus arranjaments, sempre sorprenents, que és per jo el més important del jazz, que te pugui sorprendre. Però bé, a part d'en Toni Baquer podríem parlar de tants, en Pep Guerau, en Germans García, en fi, Llorenç Barceló, i tants que no me'n vull deixar de fora, perquè n'hi ha molts més, vull dir, no podríem anomenar-los a tots. Sí.
I tant, en Pep Guerau, que de fet dijous passarà en aquesta hora, en aquest mateix moment, serà aquí, atent-te'l, conversarem amb ell. Ferran, en quin punt estàs de la teva trajectòria com a periodista musical? En quin moment sents que estàs?
Una vegada me presentaran com tota una institució del jazz i no m'haurà agradat gens. No, perquè una institució és una cosa que està decadent, que ja ha fet tot el que havia de fer. No sé, jo me sent bé, me sent amb moltíssimes de ganes, i ara tal vegada més que mai, perquè també tenc un poc més de temps. Ara recupero un treball molt personal que ja havia començat a fer, també, que és recordar tots aquests 40 i pico d'anys de festivals, d'entrevistes, de crítiques. Bueno, estic preparat sobre la marxa, anant fent dia a dia. Sento improvisar, la improvisació la deixarem pel jazz, però molt bé, me sent molt bé, sí.
I ho recordes arran d'aquest homenatge que te fan avui a Hora Baixa? O és que d'aquí en trauràs qualque cosa? És a dir, ara vas recollint informació, vas recordant aquests més de 40 anys i en faràs qualque projecte? Jo què sé, has fet llibres.
Va començar ja fa bastanta estona, que per diversos motius de feina pues he anat deixant, perquè és una cosa molt, molt personal i molt particular. I estic fent el que es titularà Memòries d'un jazzcòlic, que és precisament, ja vaig fent feina a recollir aquelles entrevistes primerenques amb en Dexter Gordon, D.G. Gillespie, Art Blake, amb els grans dels grans, i anar fent un poc aquesta trajectòria de lo que jo he anat fent, o més ben dit, de lo que jo he anat gaudint d'aquesta música. Això no sé quan s'ha materialitzat, perquè tampoc... No, ho faig sense pressa. És una de les coses que m'he plantejat, i això sí que és bueno, en aquests moments, és que no hi ha presses per fer res. El temps marca un poc el camí i el tempo de la feina. I crec que això és important. De qualsevol manera, aquesta, recollint tot això, vaig gaudint de nou, perquè, clar, repasses meves entrevistes que havia fet en aquell moment, i puguis o no, recordes aquell precís instant quan a l'aeroport, perquè no hi havia temps de roda de premsa, en Dizzy Gillespie, baixant de les escales de l'avió, va improvisar una roda de premsa, aquella conversa que vaig tenir amb Dexter Gordon a l'Hotel Son Vida, in extremis, perquè ja no teníem pràcticament temps d'anar al diari per muntar l'entrevista. En fi, totes aquestes coses els tornes a reviure amb una altra intensitat, lògicament, però és el que m'ha permet aquestes memòries d'un jazzcòlic.
I d'unes memòries que esperen que surtin aviat, veurem quan surten, i les gaudirem, això sí. Són les 5 i 26 minuts, ara farem un parell de preguntes més breus, pim-pam. No, Maria?
Així és, sí. Vinga, no.
Som-hi amb el paraulòmetre.
El paraulòmetre.
Bé, no sé si serà bo de fer, ja ho veurem.
Jo crec que aquestes preguntes, sempre ho dic, sí, els venen com a fàcils i són bastant difícils.
Sí, són compromeses.
I més si ets en Ferran, que clar, tens un ventall tan ampli d'opcions per clar respondre que
bé,
que
bé
jo començo, Ferran.
Ferran se'n surt bé.
Com us ven per bon mot surt. Un artista de jazz preferit?
Són molts.
És molt difícil.
T'he girat els llistes.
Diré Miles Davis, perquè quan el diari me va encarregar la necrològica, llavors no ho vaig titular així, però el titular que jo havia posat en primera instància era I Dios habito entre los hombres.
I d'ahir dit, vinga.
Ben contestat. Un disc de jazz. Ja no direm preferit, un que te vengui, un que trobis que sí, que s'ha d'escoltar, que...
El concert de Colònia d'en Keith Jarrett de 1975.
Tan precís, ell, oi? Molt bé, mos apuntam per escoltar-ho. I com que ja mos has dit, el concert de jazz que per tu ha estat més històric a Mallorca, que també era amb Miles Davis, quin diries que han estat els millors anys de la teva carrera, Ferran?
És d'ara.
Sí?
És d'ara, perquè els fent. No, me van agradar molt els començaments, perquè a lo millor aquesta falta de responsabilitat un moment determinat te feia moure-te d'una forma diferent, gaudir més de les coses sense pensar en les repercussions d'allò que podies escriure o de... sí, aquella primera època va ser molt interessant, tenint en compte que jo vaig començar a ràdio amb 9 anys. he recordat ara fa molt poc temps uns concerts d'en Ray Charles, que va fer dos concerts el mateix dia, un a les 7 de l'hora baixa i un altre a les 10 del vespre. Jo vaig estar a les 7 de l'hora baixa, me'n vaig anar quan va acabar el diari, vaig fer la crítica, després vaig tornar a les 10 del vespre per cobrir aquest concert. És a dir, aquesta època va ser molt, molt, molt intensa també i molt interessant.
Clar, una època de periodisme tot terreny, això també. Tot sigui dit.
Efectivament, ara mos han tornat un poc més còmodes.
I ja per acabar, quin és el disc que més estàs escoltant aquests dies?
Aquests dies estava escoltant les gravacions en quartet d'en Paul Desmond amb en Jim Hall, editat per Columbia. Ha estat lo darrer que he escoltat, però bueno, escolto moltíssima cosa, com us podeu imaginar, i un poc de tot. Samara Joy també ha estat escoltant molt el darrer disc, sobretot que va estar aquí fa poc més d'una setmana, que va fer un concert extraordinari també. Bueno, un poc, molt, molt variat. A lo millor m'apega i escolt qualque cosa dels anys 30, anys 40, els anys 50, la segona meitat van ser realment increïbles també, o escolt qualque cosa que hagi sortit la setmana passada.
Molt bones recomanacions per part d'en Ferran Pereira, que avui hora baixa, ara a partir de les 8, rep aquest premi honorífic de la 32a edició del Festival de Jazz de Sa Pobla, tota una institució, tant el Festival de Jazz, com bé no ho direm, no direm que sigui en Ferran Pereira una institució,
perquè no li va agradar.
No li va agradar, no, però vaja, són prop de 50 anys dedicat amb passió en el món del jazz, i això se li reconeix per part del Festival de Jazz de Sa Pobla, que és el festival per excel·lència, tota una vida dedicada, sobretot també transmetre aquesta passió pel jazz. Ferran, enhorabona i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un
una abraçada.
Igualment.
Enhorabona, gràcies.
Una ferrada.
Adéu, gràcies.
Pento. Letras Radio es cultura.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tèntol, el teu caprici d'hora baixa a IB3 Ràdio.
Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrové.
Lo primero que se ve, la catedral alumbra y el castillo de Belén. arribar a Mallorca.
Idau, benvinguts a Mallorca i benvinguts, Jaume Bernat, com estàs?
Molt bé, Valdros.
Ja t'esperàvem.
Quan duis el mes d'agost.
Beníssim.
Just hem començat, eh?
Sí.
No, jo no sé com ho feis, però sempre esteu d'un optimisme.
Perquè
sempre...
som aquí de dins.
Sí, aquí de
dins. Jo que anava a dir...
Aquesta oratge tan bo que fa.
Jo que anava a dir que havies entrat a l'estudi amb aquests aires de ser ràpida i mos havies renovat.
No, mireu, ahir me'n vaig anar a prendre'ts. A veure la festa de ser madones, que és una festa que van per endrats, que se vesteixen en indumentària tradicional, sí, mallorquina, en tota la joieria, que ahir me varen dir que unes espageses que anava de muntats ases, dues 50.000 euros en joies.
50.000
euros? Vull dir, i me vaig sentir un poc viatger, no? Perquè, clar, veure aquella indumentària tradicional del segle de 8 i de 9, que era el que veien aquests turistes de Morrofí...
Bon viatge, podries haver fet amb les joies.
Això és vera.
Clar, això és vera. Valien tant en aquell temps, sí. Bé, sí.
Jo, suposo que
50.000 euros en joies, oh?
Sí, sí. Vull dir, és tota una afició, el tema de la joieria. De fet, avui mon anirem per endrats, perquè parlarem d'una viatgera que va estar per endrats. Ella és na Marie de Béhain, pseudònim de la princesa Marie Wolkonsky. Aquesta viatgera fou una aristòcrata russa establerta a França i aficionada a la fotografia i la pintura de paisatge. Per això, el seu primer llibre, Mallorca Balears, publicat l'any 1910, va ser acompanyat de fotografies realitzades per ella mateixa. En canvi, les seves obres posteriors, Per les rutes d'Itàlia, publicada l'any 1913, o Impressions de Sicília, publicada l'any 1914, varen anar acompanyada de reproduccions de aquarel·les que feia ella mateixa. Wolkonsky també és autora d'una novel·la d'autoficció, ara que se'n xerra tant d'autoficció, i d'aquesta senyora l'any 1943 ja feia autoficció, i se titula 11 històries de l'antiga Rússia. Però avui mos centrarem en el seu pericle per les Balears d'aquesta princesa russa, que tot i la seva condició d'aristòcrata, no cercava ni luxe ni ostentació, sinó els paisatges, la tradició i una manera de viure allunyada del món modern.
Dicen que es la bruja con tacón de aguja, aliada de Lucifer. Cuentan que era estrella, pero la botella acabó.
Jaume, que és el que du en aquesta princesa russa fins a Mallorca.
I deia, ja havia estat per aquí prop, de fet, havia visitat Madrid i Andalusia, però aquesta vegada comenta ella en el seu llibre que cercava un territori que hagués conservat la seva essència, un lloc a on el temps semblés que estava aturat, i va pensar en Mallorca, una illa mediterrània que li oferia paisatges extraordinaris per pintar i descobrir.
En aquell moment, sí. Oh? I com va ser la seva arribada aquí?
Idò, mira, com la majoria dels nostres turistes de Morrofí, va arribar per França, de fet, ella vivia a França, va arribar per la frontera de Portbou, se'n va cap a Barcelona i després agafa el vapor cap a Palma, cap a Mallorca. Però arriba i s'endú una mica d'escolada, de decepció.
Ai,
per què?
S'allotja en el Gran Hotel. És cert que vosaltres estaríeu encantats de llotir-vos en el Gran Hotel d'aquella època.
Sí, d'aquella època.
Diu que té una arquitectura horrible i grotesca.
Horrible?
Horrible i grotesca.
A Rússia no s'usava això, no?
Clar, heu de pensar que ella defugia un poc de França, que és d'allà on venia, que hi havia aquella capital tan quadriculada, tan de París, no? I cercava una cosa antiga, cercava el gran monument medieval, cercava allò que semblava quasi fet d'estem dels àrabs, no? Que era el que s'havien cercat, el que venia a cercar aquest viatgers. I se troba el modernisme, se troba el Gran Hotel, que és un edifici modernisme, que era aleshores era l'estil contemporani, era l'estil de la modernitat. I ella, no? Ella cercava pues, aquest món rural que no va trobar en part en aquest Gran Hotel on se va allotjar, que devia tenir tots els luxes, però no tenia aquest entorn medieval que ella venia a cercar.
I de vaja, i què va fer després del Gran Hotel?
I doncs, mira, després del Gran Hotel se'n va anar a la catedral, com és típic, parla de la lleugeresa, de les pilastres de la seu, i també va visitar el castell de Beva, però sobretot en destaca les vistes, clar, ja hem de pensar que ella era pintora, sobre el mar Mediterrani.
Però clar, el que realment cercaven a Marie Wolkonsky era sortir de la ciutat, no? Era pintar paisatges... naturals, que de poblets, no, no
això
de ciutat.
Mateix, clar, això mateix.
I no edificis grotescos.
Palma no, no, no era llocs per aventura.
Bueno, jo crec que el gran monument medieval, ara després en parlarem meridianament, en parla molt bé, però ella cercava els paisatges, la natura, i va perdre poc temps per Palma. La veritat, se'n va anar cap a Andratx. A mi que m'hi va quedar encantada en els cans d'oliveres i de malers.
Això ja sí, això...
Va agafar bon camí.
Va agafar bon camí cap a Andratx. Clar, de malers ja no en trobaria tants, però en aquell moment va quedar totalment encantada. Andratx no en destaca especialment cosa, ella queda més seduïda per l'entorn rural d'Andratx, però sí que després se'n va cap a Estellencs.
Home...
Clar.
Aquí ja deia dir, sí, això ha d'esperar dir.
I queda més encantada.
Queda encantada. Clar. Home, és que si no, ja mos enfadaríem aquí.
Encara hi deu ser.
Queda encantada. No ho sabem. Sí. Si va tornar, potser sí que hi va tornar. I va quedar encantada en ser marejades, amb aquelles marejades, aquells amfiteatres que deien aquests viatgers, però se troba amb un problema, Estellencs.
Ah,
i és que no troba hotels. Clar, a Palma se queixa que el gran hotel no li agrada.
Clar, és que li havien de dir a Mari que no se pot tenir tot. No. I menys en aquells anys.
No, menys de l'any 1910. I dona trobava fondes i en el final el que va haver de fer és quedar a la casa d'un particular. Mm. De fet, ella queda tan encantada que diu que el poble no se pot visitar només en una hora, que és millor deixar-se impregnar per la vida tranquil·la i feliç d'aquell racó de muntanya observant el dia a dia dels pagesos que hi feien feina.
Clar, com que ella tenia tant d'obes, ho podria fer. I quin era el dia a dia de la princesa Mary Wollstonecraft a Estellencs?
Que bé que ho has dit, eh?
És que tot esporari ganes, s'ho
destino. Ha sonat molt imperial.
Sí.
Però ja vol dir que no se n'anava entre acabar, ella. Ella se n'anava a observar com a princesa,
sí.
Tot i que li agradava aquesta vida rural.
Ella no s'acotava, no?
No, jo penso que no. El que sí que s'aixecava molt prest, perquè s'aixecava les 6 des de matí, i berenava de llet encibada. De llet de cabra, més, eh?
No llet encibada?
Sí,
o sigui,
sí.
Com el que berenaria un porc, per exemple, quan endreixes un porc? O no?
Bueno, jo, el meu personal trainer me va dir que havia de berenar de iogurt, encinabada i fruites, eh? Jo quan...
Sí, no.
Li falten les figues, per ser el que donen els porcs.
I fa la llet, els porcs, i fa la llet.
El ver aigua.
Pentura és més segur.
Però, bueno, aquesta llet provenia d'una cabra marró, que mos diu ella, que tenien dins la casa, i que tractaven com un membre de sa família. Tenia una vida, podríem dir, plàcida, lleugera i allunyada de sa comoditat de París, però contemplativa, que és el que ella cercava.
Sunshine in yellow, vent saharaui, tens es mear i no et sol. No me das miedo, Carmen Consuelo, es dromedaris a Liverpool. Dàtils, piscines, tei, pastes fines, butterflies singing my song. Quiero sangria, dame María, ron, Coca-Cola i limón. Ingrid és minimalista i té un discurs.
I d'Estellencs, Jaume Bernat, se'n va la nostra princesa russa cap a Banyalbufar, no?
Sí, però no mor diu massa cosa de Banyalbufar. Mor diu que no li crida massa atenció.
Ah, jo, mira.
M'estranya, perquè jo, cada vegada que vaig allà...
Quan tu la feia sí, no?
Sí. A lo millor va passar molt de passada, no ho sé. A mi m'estranya. El que sí que mor diu Banyalbufar, que aprofita per canviar el carret de la seva càmera Kodak. Imagineu-vos, l'any 1910...
Ja tenia
robots, càmera sí. Kodak, que a més, els llibres deliciós, perquè està tot ple d'imatges, de fotografies fetes seves d'aquell paisatge d'aquell principi del segle XX,
precioses.
De muntanyes i poblets que apareixien balents. I d'Estellencs, que envies carreta d'aquesta càmera Kodak, perdoneu, a Banyalbufar, d'aquesta càmera Kodak, i ràpidament va seguir el viatge cap a Esporles. Se va aturar a la granja d'Esporles i va tastar la xocolata calenta. Què vos pareix? A principi de segle ja fent una xocolata calenta.
Jo vull saber que li va aparèixer a ella, perquè com que era tan selectiva...
No, li va agradar.
Li
va agradar molt. Era veig, xocolata. Jo crec que estaven avasats a veure-nos. per França i tots aquells llocs més cosmopolites,
Més que aquí.
Segur que els pagesos que hi havia per Estellencs i
Banyalbufar... No ho varen tastar mai.
Quan se casaven, a vegades quan se casaven donaven xocolata calent, no?
Sí.
l'hem d'encimada. Sí. Bé, una vegada acabada aquesta primera ruta per la Serra Tramuntana, se'n torna a Palma. Ui. I torna a visitar el castell de Beiva, aquesta vegada entre per de dins, la primera vegada d'on havia vist servistes, se'n va a l'Ajuntament i també a Sant Francesc, que recordem que tots aquests viatgers tenien una fixació en la figura de Ramon Llull, que estava enterrat allà a Sant Francesc. Però el que més li va agradar va ser passejar, per lo que ara en dèiem el passeig marítim, i visitar la llonja i el consolat de mà, que ja tenien aquesta arquitectura nostrada, que era la que li agradava a la nostra princesa.
Mm. Aquesta vegada li va agradar un poc en més ciutat, no?
Sí,
aquestes passejades per Palma varen durar poc, perquè ben aviat va tornar a partir cap a la serra.
Sí, i aquesta vegada se'n va anar cap a Valldemossa.
Això sí que li havia d'agradar. Perquè...
Això li havia d'agradar.
Bé, si no li va agradar banyos bufar, no sé què dir-te.
Bé, ja. Però Valldemossa ja era un poc un mite en tota aquella història de Major Sant i de l'Arxiduc. Ja tenia aquella pàtina nostrada de personatges il·lustres que ja se coneixien en aquell temps. I doncs bé, se'n va cap a Valldemossa per gaudir dels paisatges i se va allotjar a l'hostatgeria de l'Arxiduc Lluís Salvador, Cama de la Pilla, sí. Que en vàrem parlar l'altre dia amb el Celestí.
Per Cama de la Pilla, sí.
I de...
No, jo no he jugut, no, però hi varen passar.
Hi varen passar. Sí. I llavors se va hostatjar a Cama de la Pilla, sí. Que recordem que podien quedar de franc 3 dies, i, bueno, era una fantasia poder anar 3 dies a les terres de l'arxiduc de franc. A més, ella mos conta que va passar l'arxiduc amb un carro i amb cavall blanc el va poder saludar. Mm. Però no mos dona més detalls. Mos diu que passa l'arxiduc, el saluda, però no mos diu de que varen conversar.
Això és com un que si diu això, que hi ha un miratge, no?, que passi l'arxiduc amb un cavall blanc per davant i te saludis com a...
És que pareix com un somni, no?
Sí.
Menys si no el va veure i...
A lo millor va somiar, no ho sé, perquè clar, l'arxiduc també feia estades intermitent, no sempre era per Mallorca.
Que li havien porat en el xocolata, mam.
No ho sé.
Jo no ho sé. A lo millor li varen posar una altra cosa, no ho sé, perquè també moltes viatgeres conten que els demanaven te i els feien unes infusions estranyes que no sabien molt bé que quines eren que li posaven.
Després van arxiduts per totes.
Això ja no ho sabem. Però bé, ella el que va fer és, una vegada va conèixer l'arxiduc, va romandre a Cama de la Pilla, que conta que va sopar bé, que la decoració li va encantar.
Va quedar contenta.
Va quedar contenta, que hi havia uns plats meravellosos a Cama de la Pilla. I conta que el que se'n va fer, se'n va anar a passejar per Miramar, per la possessió de Miramar, mirar les oliveres, les penya-segats, com a pintora. I l'arxiduc, no sabem què va passar exactament, però ella va quedar encantada d'aquest passejos per la Serra de Tramuntana.
Blaus i sol de roses blanques, blaus i sol de roses blanques, el pati partit blanc de primavera. El pati partit blanc de primavera.
I després cap a on se'n va anar? Cap a Solla, no? Que també va en direcció.
Sí, però primer se va aturar per D.A.
Bé, clar.
També
no,
hi va
no
estar...
No se va res,
eh? No,
és la ruta completa, no, Mari?
Però camí, clar.
Clar, heu de pensar que van... Jo a vegades don per suposat, però clar, venien un parell de mesos, no venien una setmana aquesta gent, perquè clar, per traslladar-se d'un lloc a un altre anaven en someres, anaven en carros, anaven tots els seus criats, tot i que normalment no m'ho compten, que anessin en criats, però vull dir que era un viatge un poc còmodo i també de plaer, però un altre ritme, clar, diferent en el d'ara, que ara, jo que sé, on anàvem a una ciutat un cap de setmana ja ho volen veure tot, i aquella gent estaven mesos per veure-ho tot. I doncs res, s'atura D.A., la nostra princesa Marie Wolkonski mos parla de rierols, de cascades, de taronger, de llimoneres, si mos ho podem imaginar quasi, no?, amb aquesta cançó de Maria Amada Bonet de fons. Poden sentir quasi solo dels llimoners de D.A.
Exacte, i a Solla supos que també va destacar tant les llimoneres com els tarongers, no?
Exacte.
O no?
Sí, ho va destacar. De fet, ell va romandre bastant de temps a Solla i va aprofitar per fer eixides, com per exemple en esport, perquè era un dels llocs predilectes per aquest viatgers. Però hi ha una cosa molt curiosa, que jo és el que m'ha cridat més l'atenció d'aquest viatge, i és que ella fa una excursió des de Solla en el Puy Major.
A peu? Ah, bé.
Bueno,
la degueren pujar.
Supos que bé, no ho sé.
Ara ho comentarem, però bé, era una excursionista experta, la seva família tenia residència a Suïssa, i la seva germana, bé, hem de pensar que a Suïssa hi ha moltes muntanyes, vull dir...
Sí, amb paisatges preciosos, també.
Anava molt a escalar per allà, per Suïssa encara ara. I la seva germana, la germana de na Mari Wolkonski, és la baronesa Meyendorf. I era una senyora que va anar a l'Argentina i va pujar en el Cerro Tolosa, una muntanya de 5.730 metres. Va ser la primera dona estrangera que va pujar aquesta muntanya. Per tant, a na Mari no li devia pujar, costar tant pujar en el Puy Major.
Igualet, el Puy Major només fa 1.445 metres.
No? Bueno, però vos diré que la senyora era un poc menys, però diu que tenia gran, feia la feta de grans cins d'Europa, però així i tot ella va anar viva i va llogar unes someres. Va llogar unes someres per ajudar-li a fer aquest ascens en el Puy Major.
No la veia jo caminant, la nostra princesa.
Bueno, després va haver de caminar una estona, però bé, primer...
No crec que pugui pujar fins a dalt de tot en les someres.
No. Bé, ara era impossible pujar-hi. De pensar que quan ella hi va anar encara no era base militar, no. Que encara no hi havia arribat tot. No hi havia cerbolles, i ella parteix de Solles, se'n va cap a Vinyaràs, destaca els horts tan hermosos de tarongers que en parlàvem abans.
Ah, i va anar pel barranc.
I va anar pel barranc de Vinyaràs, i conta que va pujant, el paisatge se va transformant en olivars, i dels olivars passam a les roques més esquerpes, i mos parla d'un terreny molt aromàtic, amb plantes aromàtiques de la Serra Tramuntana, i, però... el que comentàvem abans, que vos heu adelantat, quan arriba, quan fa 3 hores que camina, ha de baixar de la somera, perquè arriba un moment que el camí se fa intransitable, i puja cap a el Puy Major, i queda encantada. Diu que se pot contemplar tota l'illa i queda totalment fascinada, fins i tot va quedar tan enamorada de la muntanya que després va quedar un parell de dies per Solla fent quadros de Puy Major, pintant-lo des de la llunyania, no?
I comenta res de Can Prunera o de les cases modernistes de Solla?
Bé, ja vos he dit que abans el Gran Hotel no la va fascinar. I, quan
I això
fa...
tampoc.
No, això tampoc.
I quan se dedica a pintar el Puy Major de Solla, que fa voltes per allà, diu que, bé, li agrada molt la netedat dels sollerics, perquè és una cosa que destacava molt, sempre la netedat, aquest viatger.
Li agraden les coses netes,
Però mos conta que, tot i que l'arquitectura tradicional sollerica li agrada molt, el tema de les cases aquestes modernistes que diu, sobretot, que estaven per la zona dels exteriors de les hores de Solla, no li acaben d'agradar. Diu que fan grans terrasses i que no és el seu món. Clar, han de pensar que també tenia molt de contacte amb França, Solla, pel tema de l'exportació de les taronges. I, de fet, mos conta que quan fa el viatge per la zona de Solla és una plaga en estrangers i que la gent els està arrabassant, és a dir, que se surten com una estaca de negres de ses fulls per sembrar amb el les, que ja veig que les plagues sempre ha anat anant i venint. Mm-hmm. Però, a banda de partir definitivament, diu que se'n va a missa solemne a Solla i gaudeix d'un sermó a Mallorca. I diu que va ser molt llarg. Diu que va ser...
Perquè no en tenia res.
I llavors cap on se'n va?
Després se'n torna cap a... Bé, se'n va cap a Pollença, passant per Gorblau, fa una petita estada a Lluc, no hi queda romandre, i a Solla queda encantada perquè pot veure encara gent, així com a Palma ja no quedava gent vestida en indumentària tradicional de pagès, de fer feina en el camp. Diu que a Pollença encara veu la gent vestida l'ample. Ara veig si l'estic que mires la nostra tècnica.
És l'endemà de
la patrona. No,
mos ha dit que va tenir festa grossa.
Sí.
Però bé, no ho podem contar tot, no ho contarem ja tot, que si no me farà la creu. I de bé, se'n va per Pollença, queda totalment encantada de l'indumentari tradicional i se dedica a fer fotos dels pagesos de Pollença.
I és curiós que de platges gairebé no en parla.
Sí,
no.
Un viatge diferent, perquè qui se'n va aquí pujant el Puy Major?
Clar, això és molt interessant, perquè viatgers molts pots se'n van a fer aquest tipus d'excursions, i és curiós perquè també aquests turistes no solien anar a les platges, no era habitual.
És que per ventura no sabien nadar, no?, en aquell temps.
Probablement.
No. Sí que solien... Ni els mallorquins, sí. quasi.
Tampoc.
Sí que hi havia més com a turisme de balneari en aquella època, de que se n'anaven aquests grans balnearis d'Europa a fer cures medicinals i tot això, però això d'anar a nedar a la mà no s'usava. Tot i que ella visita a Cala Sant Vicenç, mos conta que estava pràcticament desèrtica, que no hi havia ningú, però que se dedica a fer fotografiar platges, de Cala Sant Vicenç, desertes, que és una imatge, jo crec que ara...
Com deu ser, això?
Inusual.
Sí, no ho sabem.
Ni en Sivan passa.
Bé, potser si va a les 6 de matí...
Sí, pot ser.
Sí. M'ho hem d'aixecar, però és això allà...
A les 6 i 5 ja...
Sí, sí. Però bé, ja després de no... la nostra viatgera se'n va anar a fer més excursions, sí, i se'n va cap al Castell del Rei.
Ah.
Que era una excursió molt típica d'aquell temps.
És un bon excursionista.
Sí, sí, veure aquelles arcades gòtiques que encara eren, encara ja no hi són, ja van caure, però era una excursió molt típica de final del segle XIX i principi del XX. I una vegada que ja està feta aquesta estada a Pollença, se'n torna cap a ciutat i aprofita per fer unes petites excursions per voltant de ciutat, visita l'exposició de Raixa i Eufàbia, que era una cosa molt típica, anar a veure l'exposició de Raixa i Eufàbia, i antes de partir se'n va a visitar el castell de Bendinat, el castell de Bendinat, que recordem està per la zona d'anar cap a Andratx, i és esplèndid, també un castell que no sé si... No en xerra malament del castell, però també és una arquitectura que jo crec que no devia ser de la que més li podia agradar a la princesa. I, a banda de partir, definitivament, de Palma i de Mallorca per no tornar, se'n va a missa a la Seu.
I venga missa.
I venga missa. Se'n va anar a missa a Solla, se'n va anar a missa a la Seu. Sabia on anava, també. Tampoc no se n'anava...
Home, a la Seu, clar.
La Seu.
Està molt bé.
Està molt bé.
I a Solla també, no?
I a Solla també.
I després ja va partir. No sabem on va romandre, no sabem on va dormir.
Clar, no m'ho dona massa pistes, a part de que va estar en el Gran Hotel i alguna fonda. Torna,
i no va voler dir.
Podria ser. És curiós, és el seu primer llibre de viatges, que firma amb aquest pseudoni de Marie de Ben, i després va fer dos llibres més, que ho he comentat en el començament, sobre Itàlia. I aquests dos llibres sobre Itàlia van acompanyat d'aquarel·les. Ja és molt modern, perquè hi té un llibre en reproducció d'aquarel·les. En canvi, en el llibre de Mallorca, mor diu que va pintant els paisatges, però no incorpora aquarel·les, incorpora fotografies. És a dir, que era una dona que anava... I dos el segon llibre ja es firma el seu nom, com a Mary Wilkowski. Vull dir que deve fer una prova, jo
un
crec que en Mallorca,
aquí.
El llibre més curtet que els altres dos, i després ja va agafar coratge.
Va agafar fuor
i va seguir publicar llibres.
Li va retre en aquesta princesa russa per aquí, per Mallorca.
Sí, jo crec que va disfrutar. Ja Mallorca que va trobar... Jo me l'imagino, més te'l pots imaginar.
Exacte, i hem passat gust d'imaginar-nos així com passejava per Mallorca. Jaume Bernat, gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, fins la setmana que ve.
Ple de pals estorats, de bona pasta. Ple de pals estorats, de bona pasta.
I de tres ràdios... Participació.
Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no zondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de las Islas Baleares.
I recta final ja de Tento, l'avui dedicat a Fela Kuti.
I d'avui música animada i bastant desconeguda. Sí. Per començar la setmana vull parlar amb d'aquest nigerià, d'en Fela Kuti, un dels músics africans més influents de la història, perquè mor va deixar un dia 2 d'agost, tal dia com ahir, de l'any 1997. En Fela Kuti, perquè vos passeu una idea de la seva importància, és el creador de l'Afrobeat, un estil musical que fusiona ritmes africans amb funk, jazz i soul, però a part d'això va ser una figura política i cultural del seu país. Cada concert seu es convertia en un espai de denúncia contra el poder i la corrupció. Té una història fascinant. M'ha tornat boig, aquesta història.
Compte.
Era un personatge tan polític que fins i tot va fundar un país. Un país, ho heu sentit bé. I és que el 1974 va crear la Calcutta Republic, una comuna que ell mateix va declarar independent de l'estat nigerià. Clarament, això però no va agradar en el polític de Nigèria. Va crear molta repressió de l'exèrcit contra ell i la seva família i tota aquesta gent que formava aquesta comuna, i de fet sa mare va morir durant un d'aquests assalts de l'exèrcit en aquesta comuna. Això, però, ahir no el va fer callar i va reforçar el seu compromís polític. I un apunt ben curiós, ja per acabar, però que no poden deixar de banda, en Fela Kuti se va casar en ni més ni manco que amb 27 dones.
Vinga totes, ja, no te dones temps.
En totes el mateix dia, perquè va ser una cerimònia col·lectiva que, segons ell, era una manera de protegir-les de la repressió policial que rebien en aquesta comuna. Una decisió, però, que com vos podeu suposar, va ser polèmica, clar, però va alimentar la seva llegenda. Fela Kuti, com dèiem, va morir un dia 2 d'agost del 97 i era una persona tan estimada a Nigèria que més d'un milió de persones sortiren a acomiadar-lo als carrers de Lagos, cosa que demostra aquesta importància musical i política que tenia en aquell país, com en comptat.
Home, va fer coses bastant fer, singulars, sí, aquest sí, home, sí, i molt singulars. Bona música, per lo que escoltam.
Sí, sí. I tant, i tant, vam fer la Kuti, que vam aquests darrers segons de Tento, el demà hi tornem, en bon dimarts, Miquel Junc, moltes gràcies, Maria Pons, fins demà.
Celestia Oliver, moltes gràcies.
Gràcies, i Jaume Bernat, fins la setmana que ve.
Fins dilluns.
Ah, hi seràs, eh? Dilluns que ve.
Espero que sí. Espero que sí.
I Marga Cifra, gràcies i descansar quan puguis. Adeu.
Fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
Bon dia. Un total de 54 persones migrades